Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. Notícies del nostre anar mar endins.
I en la nostra agenda de la setmana tenim demà dia 13, sessió del Consell Presbiteral a les 11 a la Cúria Diocesana. El dia 14, visita pastoral matí i tarda a la parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui. El dia 15, Monsenyor Said Meneses presideix a l'Escola de Pregària per a Joves, a les 20:30 a la catedral. El dia 16, hi ha una trobada important. Voluntaris de Càritas, al Santuari de la Mare de Déu de la Salut, la primera trobada diocesana. A les 10, arribada. A la 1, missa presidida pel nostre bisbe. Després, un dinar de germanor i a la tarda, animació musical amb el grup Bufanúvols. A la tarda, conferència a les 17:30 a la sala capitular de la catedral, organitzada pel grup Avant de la Federació Cristians de Catalunya. El pare Bernabé Dalmau, benedictí, parlarà sobre el Congrés Litúrgic de Montserrat. El dia 17, Monsenyor Salvador Cristau comença la visita pastoral a la parròquia de Sant Esteve de la Garriga, que durarà també uns dies. El dia 19, Monsenyor Saiz Meneses pronuncia una conferència a Cuenca sobre una església samaritana per un temps de crisi a les 7 de la tarda, convidat pel seu bisbe. També en l'agenda tenim pregària de 0 a 7 anys per infants, dissabte dia 16 de maig a les 17:30 a la parròquia de la Puríssima de Sabadell. Adoració nocturna, la nit del dissabte 16 al diumenge 17 de maig a la parròquia de Santa Maria de Rubí. També amb motiu del centenari del naixement del germà Roger de Teser, hi ha la pregària a l'estil Teser a molts llocs de la nostra diòcesi. El divendres 15 de maig a les 9 a la parròquia de Sant Josep de Terrassa. El diumenge 17 a les 7 de la tarda a la parròquia de Santa Maria de Rubí. Dissabte 16 a les 10, trobada al Seminari Conciliar de Barcelona. També tenim temps de recés per a homes, diumenge 17 de maig de les 10 a les 2 a la Casa Mare de Déu de Montserrat de Caldes de Montbui. I també un recés el diumenge 17 de maig de les 10 del dematí a les 6 de la tarda a càrrec de mossèn Josep Casanova, prevere a la Casa Betània, carrer Bonavista 37 de Cornellà.
La carta de navegació.
El metge el necessiten els qui estan malalts, no els qui estan sans. Jesucrist ens il·lumina la realitat salvífica del sofriment i del dolor, on ens mostra el seu amor misericordiós. Per això, el manament de l'amor d'estimar com Crist ens ha estimat és una invitació del mateix Senyor d'entrar amb ell en el misteri de la malaltia com una oportunitat de créixer en aquest amor diví i sanador. El nostre bisbe ens en parla aquesta setmana des de la seva pròpia experiència de pastor. Escoltem-lo.
Déu us guard. Aquest diumenge 6è de Pasqua celebrem la Pasqua del Malalt, una jornada dedicada especialment als membres de la comunitat cristiana que estan malalts. Sant Joan Pau II instituí la Jornada Mundial del Malalt, que celebra cada any per la festa de la Mare de Déu de Lourdes, el dia 11 de febrer. A casa nostra, aquesta jornada es complementa amb la que celebrem avui. Enguany té com a lema salut i saviesa del cor. El cartell reprodueix la imatge d'un nen que porta una capsa de cartró gran a la que s'hi ha dibuixat un cor i l'advertència que diu fràgil, la qual cosa és un avís. Tots, en realitat, som fràgils, perquè la salut i la malaltia s'entrellacen a les nostres vides, en la biografia de cadascú de nosaltres. El cartell porta aquestes dues inscripcions, salut i saviesa del cor, i també una altra mirada és possible amb un cor nou. Aquestes dues expressions ens situen en una perspectiva clarament cristiana, que ens remet no sols a la intel·ligència, sinó també al cor. Si el cervell és la seu de la intel·ligència, el cor ho és de la saviesa. Davant la malaltia, tots els recursos de la ciència són necessaris, però assumir la malaltia ja és una tasca diferent i superior que requereix la llum de la fe i la saviesa del cor. Ser cristià és sobretot creure, esperar i estimar Jesucrist. Ser cristià és un estil de vida, el compromís de ser sensibles a les necessitats dels altres, d'exercir la compassió en la vida de cada dia. El cristià s'ha escrit prefereix encendre un llum, per petit que sigui, que no pas clamar contra les tenebres. Per això, sense creure's el salvador del món, el cristià treballa en unió amb Crist en l'àmbit que es mou a favor de la justícia, la pau, la bondat i la comprensió entre les persones. Seguir Jesús és un compromís de vida que a vegades ens demana sacrificar-nos pel bé dels altres. Per això la comunitat cristiana, si té una veritable saviesa del cor, si els seus membres tenen aquell cor nou que Crist crea en nosaltres per mitjà de l'Esperit Sant, no pot oblidar de cap manera els malalts, els seus membres que sofreixen. En aquesta jornada tinc ben presents les persones que estan al servei dels malalts en les parròquies. També penso en els professionals de la sanitat, els metges, els cuidadors, els infermers. Quantes vegades les persones malaltes tenen paraules d'elogi per la humanitat i la cura que reben dels professionals de la salut. Per mi, és una gran satisfacció poder-ho expressar en aquesta comunicació, perquè ho recullo de llavis de molts malalts en el meu ministeri episcopal, sobretot amb motiu de la visita pastoral a les parròquies i institucions de salut. Acabo citant un fragment d'una pregària que s'ha editat per aquesta ocasió. Diu així: Senyor, en la meva vida em pregunto moltes vegades com actuaríeu vós. Us veig al costat dels malalts, com els ajudeu i com afronteu vós el sofriment. Doneu-me el vostre esperit, Senyor, doneu-me un cor misericordiós com el vostre. Ompliu-lo d'esperança quan estic malalt o quan m'acosto a aquells que ho estan.
En aquest apartat de Llancem les xarxes, Calem les xarxes, ens trobem aquí amb Joaquim Florià, que ens anirà ajudant a anar a fons.
Arrel d'aquest compartir del nostre senyor bisbe sobre el tema de la malaltia, dels malalts i del món del sofriment, farem avui una mica de catequesi sobre la malaltia en la vida humana, perquè la malaltia té els seus fonaments en l'economia de la salvació. La malaltia i el sofriment sempre han sigut un dels problemes més greus que afligeixen la vida humana. I és que en la malaltia l'home experimenta d'alguna manera la seva impotència, els seus límits, la seva finitud. Tota malaltia ens pot fer entreveure d'alguna manera la mort. Per això la malaltia pot conduir a l'angoixa, pot conduir al replegament sobre un mateix, a vegades fins i tot a la desesperació. I en alguns casos també pot portar a una revolta contra Déu. Pot també fer tornar la persona més madura. Pot ajudar-la a discernir en la seva vida allò que no és essencial, per tal que descobri allò que sí que ho és. Molt sovint la malaltia provoca una recerca de Déu, un retorn a Déu. I és que, com podem veure, l'home de l'Antic Testament viu la malaltia de cara a Déu. Davant de Déu es queixa de la seva malaltia i d'ell, que és l'amo de la vida i de la mort. I l'home de l'Antic Testament implora guarició com un signe. La malaltia esdevé també camí de conversió. I el perdó de Déu inaugura la guarició d'Israel i fa l'experiència que la malaltia, d'una manera misteriosa, està lligada al pecat i al mal, i que la fidelitat de Déu, segons la llei, torna la vida. Com diu el llibre de l'Èxode, jo, el Senyor, sóc el teu metge. Per això el profeta entreveu que el sofriment també pot tenir un sentit redemptor dels pecats dels altres. Finalment, per exemple, Isaïes anuncia que Déu farà arribar un temps per a Sió en què perdonarà tota malaltia i guarirà de tot pecat. I és que una de les maneres com Crist se'ns apareix als evangelis, segons aquesta experiència que tenen els apòstols del Senyor, que són aquests textos santíssims, bueno, doncs se'ns apareix Crist com a metge. És a dir, una cosa queda molt clara. La compassió de Crist envers els malalts i les seves nombroses guaricions de malalts de tota mena són realment un signe esclatant de que Déu ha visitat el seu poble, que el regne de Déu és a prop. De vegades el Senyor mateix ho diu. Veieu els signes, sabeu-los llegir. Jesús no solament té poder de guarir el cos, sinó que també té poder de perdonar els pecats, perquè el Senyor ha vingut a curar l'home tot sencer, ànima i cos. És el metge que els malalts necessiten. La seva compassió envers tots els qui pateixen va tan lluny que s'identifica amb ells. Estava malalt i em vau visitar. Estava despullat i em vau vestir. Recordem les paraules del Senyor. El seu amor de predilecció pels malalts no ha cessat al llarg dels segles de suscitar l'atenció particularíssima dels cristians envers tots els qui sofreixen en el cos o en l'ànima. Aquest amor és l'origen dels incansables esforços per tal d'alleujar-los. I és que a l'Evangeli veiem com Jesús sovint demana als malalts que creguin. Se serveix de signes per curar. La saliva, la imposició de les mans, fa una mica de fang o simplement doncs, els fa rentar amb aigua. Els malalts intenten de tocar-lo perquè, com diu l'Evangeli de Sant Lluc, sortia d'ell un poder que els guaria tots. I és que així, en els sagraments, el Crist continua tocant-nos per tal de guarir-nos. Com sabem, els sagraments són les accions de Crist mateix a través de la seva Església. I d'aquesta manera Jesús continua tocant-nos perquè ens vol guarir. Commogut de tants sofriments, el Crist no solament es deixa tocar pels malalts, sinó que fa seves les misèries dels altres. Tal com diu a l'Evangeli de Sant Mateu, ell prengué les nostres malalties i es carregà amb els nostres mals. De fet, una cosa curiosa, el Senyor no va curar tots els malalts. I és que les seves guaricions eren signes de la vinguda del regne de Déu i anunciaven una guarició més radical, la victòria sobre el pecat i la mort per la seva Pasqua. A la creu, el Crist prengué sobre seu tot el pes del mal. Ell és qui lleva el pecat del món, del qual la malaltia no és més que una conseqüència. Per la seva passió i mort a la creu, el Crist dona un sentit nou al sofriment. En endavant, el sofriment pot configurar-nos a ell i unir-nos a la seva passió redemptora. I és que Crist convida els seus deixebles a seguir-lo, tot prenent al seu entorn la pròpia creu. En seguir-lo, adquireixen una mirada nova sobre la malaltia i sobre els malalts. I és que Jesús els associa a la seva vida pobra i de servei. Els fa participar del seu ministeri de compassió i de guarició. El Senyor ressuscitat renova aquesta missió. Per exemple, a l'Evangeli de Sant Marc veiem com el Senyor diu: «En nom meu imposaran les mans sobre els malalts i es posaran bons». Guariu els malalts. Aquest és l'encàrrec. L'Església ha rebut del Senyor i intenta dur-lo a terme tant per la cura donada als malalts com per la pregària d'intercessió amb què els acompanya. L'Església creu en la presència vivificant de Crist, metge de les ànimes i dels cossos. Aquesta presència és particularment activa a través dels sagraments, d'una manera especial per mitjà del sagrament de l'Eucaristia, pa que dona la vida eterna, però també pels sagraments de la salut, que són la unció dels malalts i també la penitència. Així doncs, posem-nos en aquesta sintonia, perquè l'Església creu i confessa que entre els 7 sagraments té aquesta força amb la qual es guareix l'ànima i el cos de l'home.
Com remem els nostres testimonis? El tema de la immigració sempre és un tema que commou i el papa hi ha posat la mirada d'una manera molt forta. I la setmana passada vam quedar molt corpresos al veure aquella imatge d'aquell infant que estava dintre doncs d'una maleta. Per això avui volem parlar amb un emigrant. No desvetllem el nom, no diem res, però ell sí que és un home catòlic. ¿Qué sientes? ¿Cómo vives esta sensación de ser emigrante, tener muchas dificultades? ¿Cómo es tu fraternidad con los otros emigrantes?
Es que ahora mismo aquí no conozco muchos, porque se quedaron poco, o los que conocía no tengo contacto con ellos, porque como yo, cada día buscan la vida para sobrevivir.
¿Y cómo es esta vida para sobrevivir? ¿Qué haces para sobrevivir?
Es muy difícil hablar de eso, porque de verdad, sin ayuda de los amigos, que puedo decir que son mis amigos, la vida sería imposible.
Cuando uno ve que está a punto de no tener asegurado la casa, el agua, el gas, y que has hecho la aventura de venir, ¿qué pasa por dentro?
No pienso que he hecho mal. Pienso que estoy haciendo mal, o que no estoy haciendo que la situación sigue de difícil.
Cuando miras a tu familia, ¿qué sientes?
Oye, mucha tristeza y preocupación, porque hay aspectos que te afectan y da igual qué vas a hacer, no puedes cambiar. Yo soy católico, merezco, puede ser que no tanto que quisiera, pero siempre otro aspecto humano tengo a frente y eso me preocupa.
Cuando ves a los otros emigrantes muy distintos a ti, porque son musulmanes, porque son de una raza muy distinta, ¿sientes fraternidad con ellos o eso también cuesta?
A mí nunca me lo costó sentir fraternidad, porque yo quiero ser bueno para todos. Y un hombre, una persona me marcó hace años aquí en España, un católico que ha dicho que Jesucristo no mira el color de piel, no mira la fe que tienen, solo mira a nosotros como humanos, como hombres, y yo quiero hacer lo mismo. Para mí nunca hubo problema tratar normalmente los musulmanes o ateos, incluido tenía compañeros o amigos que anticristianos, más decir antiiglesia, de verdad no tenía problemas con eso.
¿Qué esperanza tienes?
De verdad, tengo esperanza de salvarme. Tengo esperanza de salvarme. Si será en buen aspecto económico aquí en la tierra, pues mejor por mi familia. Si no, esperanza nunca se pierde.
¿Y el mensaje que tú dirías a toda la comunidad cristiana frente a vosotros? ¿Qué le pedirías a un cristiano que celebra la fe el domingo?
¿Qué yo diría? Yo diría que mirando a otras religiones, a otras religiones, me parece que fraternidad de los musulmanos, de otros grupos, es mucho más fuerte que nuestra. Que ahí la gente se ayudan de poco que tienen, se ayudan muchísimo más que nosotros, que se parece que tenemos más.
Muchas gracias. Tenim dues interpel·lacions molt potents. Nosaltres no generem la suficient fraternitat ni entre els que pateixen ni entre els que acollim. I a l'hora de preguntar què espera, segurament nosaltres no diríem en primera persona la salvació. Parlaríem de les nostres ocupacions més temporals. Gràcies pel teu testimoni i bona nit. Mar de Galilea. El ressò de la setmana. Fora de la dialèctica també hi ha política. I això ho deia com un sentit fort al veure la realitat de les coses per alliberar-me d'aquest ring que és la dialèctica. Aquesta previsió de criticisme tan elevat. És cert que hi ha motius pel desencís. És molt cert que hi ha motius per la crítica. És molt cert que cal revisar moltes coses. Però aquesta dialèctica criticista és el camí? Jo em pregunto, per construir què cal? I aquí em dóna la sensació de que nosaltres podem aportar una cosa molt important. Més important que el concret dia 24 que cal anar a votar, és com jo puc construir. Com jo puc construir des del meu barri, com jo puc construir de les meves amistats, com jo puc construir des de les meves oportunitats de solidaritat, des de les meves oportunitats de compartir. Com podem construir en aquest temps de crisi? Com podem tenir relació amb aquell que pensa molt diferent, però resulta que podem construir junts? Com podem construir amb aquell que no solament pensem diferent, sinó que hi ha una seriosa diferència en la nostra manera de veure les coses. Però és que som ciutadans i estem en el mateix vaixell i estem vivint al vell mig d'aquest moment tan crític. Crec que el que val la pena és que nosaltres donem aquest constant testimoni de construir junts, construir en temps de crisi. Per això jo em voldria alliberar d'aquesta crítica sistemàtica. I voldria mirar el polític, doncs, no pejorativament, no tindre tants prejudicis, atrevir-me a dir que també és molt urgent per refer aquest moment i per refer un món més just, cal creure en aquest àmbit del servei públic. A nosaltres, doncs, ens toca, com sempre, ser llum i sal, ser llevat dins la massa. I n'estic del tot segur que amb aquest desig de construir junts i de tenir molta cura de les relacions interpersonals amb tots aquells que tenen aquesta vocació de construir per al bé comú, ens trobem, doncs, seriosament treballant per aquest bé comú. I el dia 24, que el nostre vot en consciència segurament es trobarà una mica sense sostre, però farem aquest gest per responsabilitat com a ciutadans que som. Adéu-siau, que tornarem a remar.